Finalment ha passat doncs, el que havia de passar, tancament de bars i restaurants. Jo et llegeixo una cosa que he llegit avui davant d'un bar aquesta, que ho tenia escrit amb aquestes pissarretes on posen normalment doncs, els preus de, i el que ofereixen. Diu, milers d'infectats als súpers, als asils, en festes privades, però el culpable sóc jo, ho sento, Joanet, i el bar tancat. Recordem que darrere de cada bar i de cada restaurant segurament hi ha no una persona, no, una família que ja està vivint. Molts reclamen que no es facin aquests tancaments massius, sinó que es faci per zones. Però de moment el mal ja està fet. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres informacions te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Fa fresca. A hores d'ara ni a 15 graus arribem. Estem a 14 i mig a la ciutat de Lleida. Ja s'ha notat el que ens va avançar ahir l'Armando Álvarez, que venia fresca, però em sembla que en ve més. Anirem ràpidament a buscar aquesta previsió meteorològica. Després, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, entrevista amb el subdelegat del govern, amb el José Crespín. També parlarem del món veterinari, amb Anadon Veterinaris, amb la Imma Sabater, i de la salut i la nutrició, amb el Cristian Didier. És dijous, i per tant, a partir de la una, seguim amb les escapades de COPE, amb el David Velasco, fins a arribar a les dues. Unes escapades de COPE que ben aviat, segons Beck, s'hauran de convertir en la nieve en la COPE, perquè Armando Álvarez, què tal? Bon dia. La neu...
Hola, què tal?
També s'està deixant veure ja,
eh? Pues sí, sí, ha nevat força, eh? Hi ha estació com la de Paqueira, que ja n'hi ha 20 centímetres i un aspecte completament nevat. Però, clar, estem a 15 d'octubre.
Sí, sí, sí.
Per trobar una temperatura tan baixa com la d'avui, ens tenim que anar, si ens anem a l'any passat, quan va arribar el fred d'aquesta mida, pues el 7-8 de novembre. Anem com 3 o 4, 3 setmanes avançats en quant al temps. I avui ja és el darrer dia que tindrem una mica de vent, però no tant com ahir, podien arribar a 40 km per hora, és que ahir van arribar a 67, 68, 70 al Guaire, i va nevar força al Pirineu, sobretot a la cara nord, i ara se queden les escurrialles que queden cara als zapats del Pirineu amb petites nevades a la cara nord, que poden davallar fins i tot anecdòticament fins a 1.000 metres, sobretot Vall d'Aran i Rodalies, i el seu voltant, i a partir d'avui i demà ja venen dies tranquils, assolellats, sense vent, però amb matinades, sobretot la de demà divendres i dissabte, molt fredes.
Molt fredes.
Molt fredes vol dir sota zero al Pirineu, fins i tot a les capitals de comarca, i entre 0 graus, o potser 1 sota 0 i 3-4 graus a la meitat sud de Lleida, a la plana de Lleida. Tenim dos matinades sin calma el vent amb aquest aire fred que ens ha arribat, pues clar, la temperatura davallarà. Però almenys avui últim darrer dia de temps, de vent, doncs... de vent encara moderat, no bueno, arribarem a fort.
Això són bones notícies. Armando, demà divendres ja fem la previsió de cap de setmana i de la setmana vinent, eh?
Molt bé.
Gràcies, Armando.
Fins demà. Bona tarda.
I directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert, deixeu-me que comenci primer parlant de successos. Un accident d'un camió a la A2 aquest matí ha provocat cues direcció Fraga de fins a 2 quilòmetres. Segons sembla, a partir de les 10, dos quarts d'11, el trànsit ha quedat normalitzat. Amb crònica judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat 3 anys de presó per a la dona que va intentar matar el marit a Mollerussa drogant-lo amb unes natilles. Ratifica la sentència de l'Audiència de Lleida i desestima els recursos presentats per víctima i acusada. El Col·legi d'Infermeria de Lleida fa una crida als professionals sanitaris a vacunar-se massivament contra la grip. El col·legi expressa la preocupació per l'arribada de la grip estacional, la de sempre, la que tenim sempre, en el marc de la pandèmia per la Covid-19. Clar, sumem-hi això. Sumem-hi això a la equació i, vaja, el resultat pot ser explosiu, eh? Pot ser explosiu. Per cert, el 84% dels pacients amb Covid ingressats a la UCI tenen problemes respiratoris als 3 mesos de l'alta, segons un estudi, eh? Això són dades, segons un estudi. O sigui, si has estat ingressat a la UCI per Covid, tens un 84% de probabilitats de tenir problemes respiratoris al cap de 3 mesos de l'alta. És un estudi coordinat per una doctora de l'Arnau de Vilanova de Lleida i es basa en proves fetes a 62 pacients de la primera onada del coronavirus. Clar, la segona encara no, perquè l'estem començant, per entendre'ns. Un altre usuari de la residència a l'onada de les Borges Blanques va morir ahir. Segons fonts de l'empresa que gestiona el centre, es tracta d'una persona que estava en cures pal·liatives, però ja són 6 les persones que han mort pel brot de coronavirus en aquest geriàtric. Les mateixes fonts també apunten que hi ha 12 residents amb símptomes, d'aquests 9 són lleus, i 10 d'asimptomàtics. I l'Hospital Arnau de Vilanova, davant de totes aquestes xifres, preveu reobrir aquesta setmana una segona planta de Covid-19. El laboratori del centre detecta uns 120 positius diaris a les PCRs que analitza, el doble que fa unes setmanes. Aquesta és la tendència. I ara anem a les xifres, aquestes xifres fredes, però que ens ajuden a entendre què està passant o per on anem. L'índex de rebrot a la regió sanitària del Pla de Lleida s'enfila fins als 395 punts. A partir de 100 és alt, és vermell, és alt. Estem fregant els 400, amb 35 pacients ingressats i 5 a la UCI. Això són dades d'ahir, que ens facilita Salut, no d'avui. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, l'índex de rebrot està als 256 punts i la velocitat de propagació, de reproducció de la malaltia, a l'Alt Pirineu i Aran ha baixat fins al 1,03. Està ja amb el punt en el que ni augmenta ni disminueix. Per cert, la Plana de Lleida segueix a 1,47. I a la Segarra, doncs, segueixen amb un índex de rebrot de 936 punts, molt alt, i la velocitat de reproducció de la malaltia al 1,43. L'hostaleria de Lleida diu que se sent maltractada pel govern i alerta que 3 tancaments són insostenibles. No entenen que el sector rebi el càstig més dur, tot i no ser l'epicentre de la cadena de contagis. Llegíem avui, per començar, el cartell d'un bar que ha penjat avui, que ja ha tancat avui. Poden estar oberts fins a la mitjanit. Darrere d'un bar, d'un restaurant, normalment hi ha una família que viu d'això. 3 tancaments, realment és complicat. A tot això, l'Ajuntament de Lleida, la Paeria, ha cedit 2 pavellons, un camp de futbol i el velòdrom municipal a 4 instituts per a ús educatiu. Els centres van demanar a l'Ajuntament de Lleida espais per poder-se adaptar a les necessitats derivades de la pandèmia i doncs, a poder tenir l'espai per poder desenvolupar la seva activitat.
Cope Lleida. Estàs informat.
I mira, per copsar una mica l'estat de l'actualitat, avui marxem cap a la subdelegació del govern a Lleida. Allí ens espera el José Crispín. José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dic l'actualitat perquè, clar, això ja canvia d'un dia per l'altre. És veritat que els indicadors, parlem de la Covid-19, evidentment, del coronavirus, els indicadors estan a l'alça des de fa bastants dies, però com a que la gent potser estàvem una mica més relaxats i no estàvem percebent la realitat. Ahir el Procicat ja va aprovar aquestes mesures que entraran en vigor demà, entre d'altres el tancament altra vegada del sector de la restauració, bars i restaurants. No sé com valoreu les mesures del Procicat, si creieu que són suficients o si s'haurà de recórrer a la petició de l'estat d'alarma per fer unes mesures més contundents o no caldrà?
Bueno, en qualsevol cas, com bé deies, Ricard, hi ha una cosa clara, és a dir, el virus continua aquí. A mida o independentment de que podem anar evolucionant, sí que ja el virus hi és. I, conseqüentment, sabem que tenim eines per lluitar contra aquest virus. És una eina que tenim qualsevol ciutadà, qualsevol persona, i són clares. I s'han de reiterar, perquè són importants, la distància, la mascareta, la neteja de mans i també la reducció dels contactes socials. No? I això ho haurem de mantenir i ens haurem d'acostumar a aquesta normalitat i amb aquestes normes fins que no aconseguim l'eina clau per acabar amb el virus, que és la vacuna. I, conseqüentment, hem d'aprendre a conviure amb el virus, però el més important, i això ho apuntaves tu, és no baixar mai la guàrdia, perquè el virus hi és. I, conseqüentment, jo crec que en aquest cas s'ha de fer constantment apel·lar a la responsabilitat de tota la ciutadania per no baixar en cap moment la guàrdia. Això per lo que respecta a la ciutadania, però també lo que respecta als governs i a les diferents institucions. Al llarg d'aquests mesos de pandèmia n'hem après moltes coses sobre el coronavirus. Però sí, una que ha quedat molt clara és que és cabdal, importantíssim i molt essencial la coordinació institucional. La capacitat de les institucions de poder col·laborar en aquesta cogovernança, perquè l'enemic de tots plegats no és cap altre, no és un govern contra l'altre, sinó és l'enemic del virus. I, conseqüentment, amb aquesta coordinació institucional, doncs és evident que tots hem d'aconseguir derrotar el virus. Ara mateix, la gestió de la pandèmia, després de decaure l'estat d'alarma, li correspon a la Generalitat de Catalunya. I des del primer dia que va decaure l'estat d'alarma i la Generalitat va assumir aquesta competència en el control de la pandèmia, doncs és evident que l'Estat hi és i ha ofert sempre la seva col·laboració, guiant-nos sempre per aquesta màxima de que entre tots hem de derrotar l'avenç del virus. Mm-hmm. Jo crec que en aquest cas la Generalitat doncs s'ha anticipat als fets. Ha vist que les últimes setmanes, a partir de la segona quincena de setembre, diversos indicadors no eren gens positius, i a partir d'aquí, conseqüentment, ha pres un conjunt de mesures precisament per evitar la propagació del virus i per aconseguir posar-hi fre.
Des de l'Ajuntament diu que s'estudia el tema d'ajudes al sector... Parlo del sector de la restauració perquè potser sí. És el que sempre està al centre, no?, de tot plegat. Sí. No sé si des del govern central també es preveu buscar alguna manera d'ajudar aquests sectors.
Bueno, és a dir, ja de fet la setmana, crec que va ser la setmana passada, el Consell de Ministres es va anunciar, i d'acord amb els diferents agents socials, la prolongació dels ERTEs. Els ERTEs, una paraula que ens hem acostumat malauradament en els últims mesos, i no és una altra cosa que generar un escut a tots aquells ciutadans i ciutadanes, a tots aquells treballadors i treballadores que, com a conseqüència de l'acció del virus, ha vist reduïda la seva activitat. Com bé deies, hi ha sectors que ho estan patint més, com és el cas de l'hoteleria i la restauració, perquè s'enfronten a partir de demà al tercer tancament. Sí. Vale? I en aquest cas, i ahir ho deia la reunió del Proficat Territorial, doncs l'Estat continua oferint aquest escut social a tot el conjunt de treballadors que, com a conseqüència de l'acció del virus, doncs diferents sectors econòmics veuen paralitzada la seva activitat. I no em cansaré de repetir-ho, crec que és important de que al llarg de aquests 6-7 últims mesos hi ha més de 35.000 lleidatanes i lleidatans que han pogut obtenir una prestació extraordinària com a conseqüència de l'aplicació d'un ERTE a les seves empreses. La setmana passada es va perllongar aquest ERTE fins a la data 31 de gener, i especialment es va establir una tipologia, i és totes aquelles activitats econòmiques o que no han tingut una recuperació de treballadors que s'han reincorporat a l'activitat laboral o que tenen un índex molt elevat de treballadors en ERTE. Conseqüentment, són aquestes empreses les que haurien de beneficiar-se i continuar beneficiant-se de totes aquestes ajudes.
Subdelegat, canviant de tema, no, perquè al final hi ha molts temes que giren al voltant de la situació del coronavirus. Es va fer ja la primera trobada de la creació de la taula transversal que ha impulsat l'Ajuntament de Lleida, la Paeria. Quin és l'objectiu d'aquesta taula? I veurem resultats a curt termini?
Jo crec que és una taula molt necessària.
Recordem que és una taula en la que s'hi van asseure, a part d'institucions, un munt d'associacions.
Correcte.
Jo crec que de la ciutat hi eren tots.
Sí, jo crec que, faltava algun que després de llegir els mitjans de comunicació que no hi era, perquè no havia estat convocat, però en qualsevol cas segur que això es subsanarà. Mm-hmm. En qualsevol cas, aquesta taula jo crec que té quatre grans objectius. El primer i més important, recuperar la prosperitat i el futur de la nostra ciutat i de la nostra província. En segon terme, s'han de donar respostes a les necessitats de diferents sectors, entitats i col·lectius que han vist que la pandèmia ha comportat un trasbals important en el seu dia a dia. Una taula que ha de servir per reconstruir la marca de Lleida, importantíssim, però també és important refer la nostra estima com a ciutat, com a capital de l'interior de Catalunya. I tot això només ho podem fer si hi ha una acció conjunta i coordinada de totes les institucions i del teixit civil i associatiu de Lleida. L'impuls el dona la paeria de Lleida a partir de l'acord de totes les formacions polítiques que integren el ple de la paeria, i a partir d'aquí hi són representants i són representades totes les institucions, totes les entitats i associacions del conjunt de la nostra ciutat. I per poder ser efectiu, evidentment que també calen diners, és una variable molt important. I a mi m'agrada recordar-ho que en els últims 3 mesos el govern d'Espanya ha transferit a la Generalitat de Catalunya més de 1.600 milions d'euros provenients del fons Covid. 1.600 milions d'euros, sí. Una xifra molt important. Una injecció econòmica que ha de servir precisament per lluitar contra la pandèmia, per compensar la pèrdua d'ingressos que tenen diferents administracions i diferents teixits, i també mantenir els serveis públics. I jo crec que és necessari que la província de Lleida vegi una part d'aquesta injecció econòmica justament per assumir els objectius que té aquesta taula, per consolidar aquests serveis que es presten a la ciutadania, per pagar les despeses que ha comportat adaptar-nos a aquesta nova realitat que estem vivint des de fa uns mesos, i també, un pilar importantíssim, reactivar una economia malmesa per la pandèmia i aprimada encara més per un confinament durant l'estiu i ara amb la reducció de l'activitat i la mobilitat que serà vigent a partir d'ara, no?
Subdelegat, ja per acabar de manera breu, perquè això ja ha passat i l'actualitat va tan ràpid que ens n'oblidem de tot, però fa uns mesos l'epicentre era la campanya de la fruita a les Terres de Lleida, que és importantíssima per l'economia de la zona, que a més aquest any venia agreujada per tot el tema del coronavirus. Bueno, amb alts i baixos, però finalment ens n'hem sortit prou bé, eh?
Déu-n'hi-do, ha estat una campanya la d'enguany molt complicada per molts aspectes, eh?
Sí.
Però ens hem sortit, eh? I jo crec que aquí ha estat gràcies a la feina i la constància dels ajuntaments, molt important, dels ajuntaments de la zona frutícola de Lleida, dels treballadors del camp, dels productors, de les cooperatives, dels sindicats, dels distribuïdors, les empreses, un conjunt d'agents que ara, després d'aquesta campanya, que havia de ser molt difícil, que ha estat molt difícil, i que ens hem sortit, jo crec que cal una reflexió profunda en els propers mesos amb tots els agents implicats agrària per preparar ara sí i de veritat la campanya de l'any vinent.
Clar, això anava a dir, és el moment de... Perquè això ho diem cada any, i cada any a l'octubre, novembre, ens en oblidem fins que arriba el maig i ens torna a agafar. Ara sí que és moment de... Escolta, anem a fer-ho bé ja, però ja amb temps, i anirà millor per tots.
Exacte, com bé dius, sempre ho diem cada any, però jo crec que aquest any, amb les dificultats que ha patit tot el sector agroalimentari, jo crec que és capdalt, amb l'experiència i la situació de tots els agents, doncs reformular com ha de ser la campanya de l'any vinent. Però quedem-nos també amb el positiu, amb el positiu d'aquesta campanya agrària, que ha posat de relleu 3 elements importantius. El primer, el valor i la feina dels homes i dones del món rural. Això és capdalt, En segon terme, que el sector agroalimentari ha estat més necessari que mai, que no ha parat en cap moment, que ens ha vestit i que ha aconseguit resistir el cop. I en tercer lloc, una mirada cap al futur. El sector agroalimentari estarà en el centre de la recuperació econòmica del nostre país, perquè és un pilar sòlid de l'economia i un pilar sòlid de l'ocupació. Per tant, fem una lectura positiva de la situació viscuda, de la que ens hem sortit, i sobretot plantegem i tracem com ha de ser la campanya agrària de l'any.
Doncs, subdelegat del govern a Lleida, José Crispín, gràcies per atendre'ns. Evidentment, tenim molts més temes, però que tractarem en una altra entrevista. Gràcies per atendre'ns.
Doncs moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Gràcies.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs, apa, com et deia, que arriben els consells veterinaris, com sempre, des de Anadon Veterinaris, que els trobes a internet, a www.anadonvet.com, que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, i si no tens aquest telèfon màgic, aquell de les 24 hores, el que contesta sempre algú, sempre, dissabte, diumenge, dia de Nadal, dia de Cap d'Any, sempre, 973-266-388, 973-266-388. Fora d'horari comercial, ja ho sabeu que és només per emergència. Sempre hi ha un veterinari. Nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, avui anem a parlar d'un tema que ja n'hem parlat moltes vegades, però hem rebut missatges de consultes, que sembla que la cosa no està clara, dius, escolta, bé, anem a parlar-ne un dia, un monogràfic. Avui anem a parlar d'aquella imatge tan estereotipada dels dibuixos del gos amb l'os blanc,
sí?
que se'l guarda per menjar-se'l després.
Sí.
Ho dic perquè de petit ja hem crescut amb aquests dibuixos animats. Sempre és el gos que agafa l'os blanc i l'enterra i després s'està allí una estona arrossegant-lo, menjant-lo. Bueno, per avançar, ja us avanço que si mengeu a casa doncs, un pollastre, el que sigui, els ossos aquells, no li tireu al gos.
No.
Imma, ho tenim clar, no. Això, eh? Bueno, ho tenim clar.
Exacte.
Sembla que la gent no ho té tan clar, perquè la gent ens han enviat missatges dient però i si són de pollastre, però i si són de vedella, i si són... Bueno, a veure.
Sí, però hi ha molt dubte, per això he decidit avui parlar només d'això. A la majoria dels gossos els encanta arrossegar ossos.
Clar.
Es poden passar hores mossegant-los. I com a entreteniment, o bé per a l'estrès, és molt bona solució.
Uh-huh.
Encara que hem de tenir en compte quina mena d'ossos proporcionem,
clar,
ja que els pot causar problemes de salut.
Clar.
Vale? Ja. El més recomanable, sí, és no donar-li mai ossos de casa. No s'han d'oferir els ossos que ens sobren del nostre menjar al gos.
Clar.
Val? Aquests ossos normalment, uh-huh, són de difícil digestió i poden ocasionar restrenyiment o, pel contrari, diarrea. Entre els problemes més lleus que podria passar-li, val? Altres complicacions més greus que és possible li poguessin succeir inclouen obstrucció intestinal, asfíxia, cors i ferides a la boca o a les amígdales, vòmits, sagnat del recte i, el més greu, la mort.
Bueno, vale, que queden desaconsellats totalment, eh?
Exacte.
O sigui, ni pollastre, ni corder, mm-hmm, ni... No.
A més, no. Hem de ser especialment acurats d'on tirem els ossos i de tenir
sempre les
escombreries tancades.
Sí, perquè ho oloren. Sí,
ja que els gossos aprofiten qualsevol ocasió per anar a tafanejar les galletes de les restes.
Clar. De totes maneres, ja ho has dit al principi, als gossos els agrada aquesta de rossegar i tal. I
no,
per
no,
tant,
amb ells els encanta.
Clar, a nivell comercial sí que s'han desenvolupat solucions alternatives que són segures i fins i tot aporten beneficis, eh?
I el que havies dit... Sí, ara t'explico això. El que havies dit abans, perquè molta gent creu que els ossos cuits, aquests sí que se'ls pot donar.
Sí, sí, sí.
No, mai. Mai. Els ossos cuits de pollastre o de gall dinde, ni les costelles, les típiques costelles que són el reste, no?
Sí. No.
Aquests són més propensos a estellar-se i corren major risc.
Clar.
Val?
I després haurem de córrer. El 9732-66388, cap a anar d'un veterinari, oi, què li ha passat? Doncs miri, que no vaig escoltar el programa de ràdio i no vaig fer cas.
Val. Ara la part bona dels dibuixets,
sí,
que ho podem fer, val? Però són ossos que són més segurs, que bueno, sempre és una bona idea controlar el gos quan se'ls menja per les mides i perquè sempre pot ser perillós. Però ja no pels problemes de salut que he dit abans, eh? Són els ossos recreatius que estan dissenyats perquè ells puguin jugar, entretenir-se i estimular la seva ment durant hores, perquè és bo, eh?
Mm-hmm.
Rossegar.
Uh-huh.
N'hi ha diferents tipus, com per exemple de pell de vaca o de toro, que solen estovar en rossegar-los durant hores pels gossos.
Mm-hmm. Però se'ls acaben menjant o no?
Sí, tots.
Ah, ah, ah.
I això d'hores depèn del gos, no és veritat.
Bueno, ja...
Sí, però bueno, parlo del general. Hi ha diferents mides, i encara que aquests ossos estan pensats per ell, per evitar qualsevol problema de salut, hem de tenir en compte la mida que li donem al nostre gos,
mm-hmm,
vale? Ja que podríem tindre un esglai en aquest sentit.
Clar, clar, clar.
Val?
Clar.
També podem trobar ossos de calci, que són els típics blancs, que deies dels dibuixets,
sí, sí,
val, pues estan igual ideats amb la mateixa forma i tot, i són de calci, que són una excel·lent opció, perquè a més de que aporten calci, solen durar més temps que els de pell de vaca o de toro. I normalment és de més fàcil digestió.
Molt bé.
Ara.
No, i a més deuen de portar algun benefici també. Porten algun os, tenen beneficis suplementaris, a dir...
Aquest de calci porta calci,
ah,
però
això.
Els que són de vaca i de pell de toro estan pensats per la seva recreació.
Per rossegar només.
sí, perquè s'entretinguin, perquè per la seva ment està bé, s'entretenen.
A nivell de dents i genives va bé,
sí, rosegar. Sí, això
no és dolent. Si és inquiet, si no... Escolta, trobarem l'os que li anirà bé, o un parell, de diferent tipus, i a veure quin li agrada més, que això també
després
ho podem
també
fer.
Després també vull comentar que el que estic parlant avui dels osos i de tindre compte, amb les joguines, passa igual.
Efectivament.
Les joguines s'han de comprar joguines especialment dissenyades i pensades pel gos. No, no pot ser una joguina d'un nen.
I per la mida del gos, també,
I per la mida del gos, perquè penseu que la força d'un bebè humà no és el mateix que un cadell d'un gran danès.
Clar, clar.
No, les mateixes joguines.
Joguines d'infants, re per animals.
No,
perquè ho acabaran mossegant i
podem poden ofegar, sí.
Clar. Molt bé, doncs hem resolt, espero, dubtes d'ossos, ja ho sabeu, dels naturals, res. O sigui, res, ni bullits, ni no bullits, ni res.
Ni grans, ni petits, ni no.
Això aneu anar d'un veterinari, que arreglaria 11, i a veure que tenen un sortit allí d'ossos, que seran segurs. I això és molt bo, jo crec que està molt ben pensat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que conjuguem la salut i la nutrició. Ja saps que fa unes temporades que ho estem fent. Bàsicament parlem amb un nutricionista, però jo sempre et dic que parlem de salut i de nutrició, perquè això sí que està demostradíssim, sobretot pels que necessiten que quan els diguis una cosa... Però escolta, això està demostrat científicament? Doncs sí, està demostrat científicament que depèn de com mengis es ressenteix la salut. Per tant, parlem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, buen día, Ricard.
Esto está demostrado científicamente ya, ¿eh?
Bueno, vamos, yo creo que nos sobran evidencias científicas que la nutrición y todo lo que tiene que ver con los buenos hábitos mejora nuestra calidad de vida y mejora la salud. Eso, vamos, quien diga lo contrario no ha leído y no sabe y no ve lo claro, ¿no? Que el agua es transparente, ¿no?
Pero ya sabes, y te habrás encontrado con gente que te dicen, yo hasta que no esté demostrado, pues no. Bueno, pues venga, ya está demostrado que sí, que si comes mal tendrás mala salud. Si es que al final, o sea, cae por su propio peso, pero oye, hay gente que necesita, pues venga, ya está demostrado. Además, cosas tan simples como que se te caiga el pelo o que tengas una enfermedad grave, ¿eh? O sea, que está muy relacionado, y además yo creo que es obvio, al final lo que comemos es lo que entra en el organismo, y con lo que nos alimentamos tenemos la energía y funcionan todos los órganos, o sea que si le damos mal combustible al cuerpo, pues no irá bien, o sea, es que, pero
y
bueno.
Además, y voy a hacer un apunte, recordemos que comemos todos los días.
Sí.
5 veces al día.
Sí.
4 o 3, pero eso quiere decir que si haces algo mal, lo haces mal todos los días.
No está claro. Ahora que has dicho 5, 4 o 3, para hoy no, pero para otro día te diré o 2 o 1.
Una.
¿Vale?
Lo haremos. Esto es un tema muy interesante también.
Es que esto está a la orden del día en los canales de YouTube, redes sociales. Y yo siempre digo lo mismo, cuidado con coger un canal de YouTube y tomarlo al pie de la letra. Cuidado, que es mejor que lo hablemos con alguien que entiende. Cristian Didier es nutricionista, además es investigador, el trobeu a Disanta Nutrició, el trobeu a les xarxes socials. Vaja, jo crec que el que diu el Cristian, escolta, jo m'ho agafo amb bon peu, vull dir, ho tinc claríssim, això. Però ja hablarem otro dia d'este tema. Te iba a hablar del tema de l'ayuno intermitente, però bueno, ja hablaremos otro dia. Hablábamos de la relación entre la alimentación y la salud y tal. Bueno, no es lo único, ¿no?, para tener buena salud.
Bueno,
la alimentación.
Mira, hay una cosa, Ricard, que nos enseñan desde niños, nos enseñan un aspecto de los hábitos del día a día, que es la actividad física.
Sí.
Es tan importante que es una asignatura obligatoria desde que somos niños.
Sí.
Con la nutrición,
correcto.
Ejemplo.
Bueno, no, ¿vale? Es que la nutrición ni está.
Ya ni está, exacto. Ahora tenemos una nueva tendencia, pero ni está, como aquel que dice. Pero, y entonces nos lo enseñan de que es tan importante en la vida, de que tenemos que aprender como las matemáticas, pero se nos olvida con el tiempo. Es una pasada, ¿no? Y mira que forma parte de la formación básica de los hábitos de las personas, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué es la actividad física? Porque hoy queremos hablar de tres tres términos que son diferentes.
Eso, anem a parlar de l'activitat física, que al final no se reduce a ir a correr en una maratón, ¿eh?
Exacto. Una cosa es la actividad física, otra cosa es el ejercicio físico y otra cosa es la actividad deportiva o el deporte.
Ahí.
Son tres cosas muy diferentes y que no les prestamos mucha atención, pero es que tienen mucha implicación en nuestra salud y en nuestra vida.
Bueno.
Entonces, la actividad física, ¿vale? ¿Qué significa actividad física? La actividad física es la actividad que hacemos el día a día, ¿vale? Es decir, tú, es que tu despacho está en una segunda planta, o en una tercera de cada,
sí, no segunda,
acuerdo,
segunda,
segunda, segunda, segunda, segunda. ¿Tú subes por el ascensor o subes por las escaleras?
Escalera siempre.
¿Vale? Pues esto, por ejemplo, tu actividad física está incrementada. Uh-huh. Si subes y bajas, si vas a tu casa caminando
andando,
o en coche,
andando,
disminuyes o activas. Si tú en tu casa haces plancha, fregas, aumentas la actividad física tuya diaria. Si tú estás todo el día sentado en tu despacho, ¿mm?, y de repente cada hora sales a dar un paseo en 5 minutos, aumentas tu actividad física. O sea, la actividad física hace referencia a lo que yo hago el día a día.
Claro.
Independientemente de mi deporte o de mi ejercicio físico.
Ser activo.
Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque una problemática que tenemos importante ahora es que las personas son poco activas. ¿Mm? Y cuando decimos que son muy sedentarias, no decimos que es que no hacen deporte. No, es que son muy poco activas. Entonces, tenemos a un perfil de es una persona que trabaja todo el día sentado frente a un ordenador. Uh-huh. Llega a casa y se sienta en el sofá, se va a dormir y al día siguiente vuelve a empezar. El fin de semana estamos igual otra vez. Estamos todo el día en el sofá porque estoy descansando, viendo la tele. Y si voy a dar un paseo, pues bueno, aumenta un poquito mi actividad, pero se diluye mucho en el tiempo. Entonces, el primer mensaje que doy es que tenemos que aumentar nuestra actividad física. No estoy hablando del deporte ni del ejercicio físico. Sí, estoy hablando del día a día. Pequeños cambios como ir a comprar caminando sin el coche y traer las bolsas cargándolas aumenta mi actividad física.
Imagínate. No, es que esto, ¿vale?, está claro. No es lo mismo estar en el sofá que andar. O sea, es que esto está claro, ¿eh? Esto está claro.
Es que, claro, porque hay mucha gente que se excusa tras: yo no me gusta el gimnasio, no me gusta correr,
no tengo tiempo,
me gusta nadar, no tengo tiempo, pero no estoy hablando de esto ahora. O sea, claro, os estoy reduciendo el nivel de exigencia y lo que os pido es, cuando lleguéis al trabajo, y pues subir y bajar por las escaleras, uh-huh, y cada vez que bajéis a tomar un café o a lo que sea, ¿no?, a hablar con los compañeros, bajar por la escalera y no bajéis por el ascensor, porque tiene delito que estéis en el primer piso, en el segundo, y que bajéis por el ascensor.
Y intentar ir andando. Si pueden hacer cositas, ¿eh? Y al cabo del día todo suma.
Claro, exacto.
Bueno, esto es la actividad física, ¿no?
Esta es la actividad física.
Vale.
Y entonces luego aparece el ejercicio físico.
Ejercicio físico,
el
venga.
El ejercicio físico es una actividad que está organizada. Es decir, yo hoy a las 5 de la tarde voy a salir a caminar 10 kilómetros y voy a ir a hacer un recorrido específico. Esto es ejercicio físico. O, por ejemplo, hoy me voy a ir a nadar y voy a hacer 40 piscinas, 10 piscinas, 5 piscinas. Me voy a levantar, voy a hacer 5 flexiones, 6 sentadillas, 4 abdominales. Entonces estoy haciendo ejercicio físico, me estoy haciendo una actividad física organizada y estructurada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el ejercicio físico, a diferencia de la actividad física, el ejercicio físico aquí entra en juego unos beneficios totalmente diferentes.
Claro.
Por ejemplo, que mi corazón trabaja más, uh-huh, y con que trabaja más, lo vamos a hacer un poquito más fuerte. Entonces, nos cuidamos nuestra salud cardiovascular. O, por ejemplo, incrementamos la fuerza. ¿Por qué? Porque estamos haciendo unas flexiones, unas sentadillas o cualquier otro tipo de ejercicio físico que sea más o menos organizado. Entonces, lo que yo aconsejo es que como mínimo una o dos veces a la semana hacer un poco de ejercicio físico. Uh-huh. Si incrementamos la actividad física al día a día y si ponemos como mínimo 2 días a la semana ejercicio físico, entonces vamos a cambiar totalmente la salud. Es una pasada lo que, claro, encuentras de diferente, ¿no? Y no hace falta que hagáis grandes cantidades de ejercicio físico. con que un día, el sábado por la tarde, ese sábado que estáis en la tarde todo el día viendo la tele o con la tablet, os pongáis media hora a bailar en un vídeo tutorial, a salir a caminar, vamos hasta el hospital, damos la vuelta, volvemos otra vez, que nos dé un poco el sol. Ya tenemos suficiente.
Claro.
¿Vale? Y aumentamos el ejercicio físico. ¿Vale?
¿Y el tercer caso?
Y el tercer caso es la actividad deportiva o practicar un deporte. ¿Vale? Cuando una persona decimos que es un deportista es porque se somete el ejercicio físico a unas normas, a unas reglas. Uh-huh. Por ejemplo, pues voy a jugar un partido de fútbol, ¿vale? Eso tiene unas normas. Si yo ese ejercicio físico está sometido a estas normas y es entreno tres veces a la semana, voy con el entrenador, voy a atar la pelota a la jugada, estoy haciendo un deporte. O, por ejemplo, me voy a empezar a entrenar para una maratón. Entonces, para entrenarme para una maratón tengo que hacer cierta cantidad de entrenos, ir a una velocidad concreta y voy siguiendo unas indicaciones del entrenador. Y me someto a unas normas, a unas reglas, para poder hacer aquello, ¿no?
Sí, sí,
hacer
sí,
aquel
sí.
Deporte. Entonces me convierto en un deportista. Esa es la escala. Los que nos están escuchando tienen que pasar por toda. Entonces, primero, si no hacéis nada, sois sedentarios, aumentar la actividad física. El día a día, cada día proponeros a dar un poquito más de paseo. Caminar, levantaros del sofá, levantaros de la silla, cambiar el tipo de silla, etcétera, ¿no?
Además, entiendo, perdona, Cristian, que es mejor no saltarse. Pero si tú nos los has dado ordenados, de menos a más intensidad, por así decirlo. Uh-huh. Es decir, una persona que esté todo el día, por ejemplo, tirada en el sofá, pero que coja a las 7 de la tarde y se vaya a correr una hora, pues como a que, no sé si...
Bueno, también, podría pasar, y desde luego que si alguien lo quiere hacer, no le vamos a frenar.
Sí, pero
¿vale?
si puede tener actividad física...
Pero sí.
Si puede tener actividad física y después, aparte, irse a correr una hora,
claro,
pues mejor.
Claro. Es como lo lógico de la vida, ¿no? Uh-huh. También te digo una cosa. Esto no pasa. Si tenemos a un sedentario sentado en el sofá,
sí,
ya te digo yo que no va a correr una hora.
Correcto.
¿Me entiendes? Pero bueno, podría pasar.
Sí,
pero bueno,
sí.
Tener cuidado, ¿no? Entonces, la idea es aumentamos la actividad. Cuando dices, ostras, ya me encuentro más activo. Muy bien, pues ahora vamos a hacer 2 días a la semana un ejercicio físico.
Además, el cuerpo te lo pide, ¿eh?
Te lo pide. Una vez que estás más activo es un bucle.
Sí.
Y si una vez haces el ejercicio físico, te gusta, te motiva, te encuentras con energía, anímate a hacer un deporte.
Claro.
Anímate a seguir una pauta, un entrenamiento y anímate a hacer un reto. Mira, te voy a explicar que esta semana, he visto a un señor de 85 años que va a correr una maratón.
Imagínate. Pues
¿vale? No hay excusa de edades, no hay excusa.
Además,
podemos poner en ello.
Además, decías tú de practicar un deporte. A ver, al final no todo es fútbol. Hay muchos deportes y también muchos niveles dentro de cada deporte. O sea que no hace falta ser un Nadal en tenis o un Messi en fútbol. Es que voy a jugar a yo qué sé, a lo que sea, pero a mi nivel, con gente de mi nivel, perfecto. La cuestión es moverse y sudar.
Desde luego.
Eso sí.
¿De acuerdo?
Pues oye, otro día vamos, hoy tenemos hecha esta escala, ¿eh? Actividad física, que això és el dia a dia, el moure's, el estar actiu, l'exercici físic, que això podria ser allò de quedem 2 o 3 dies amb uns amics, o jo sol, o amb la meva parella, i anem a córrer, o anem a fer estiraments i tal, que ja seria una mica més programat, i després ja l'activitat esportiva, practicar un esport, que això ja és més concret. Avui hem parlat d'això. Això fa salut, eh? Sempre amb cura, eh? I progressiu, sempre tot. Otro dia, si quieres, podemos hablar de la implicación nutricional si estás en uno o en otro sitio. Es decir, si tienes que potenciar algún alimento, si practicas algún deporte o si haces ejercicio muchas veces al día, o sea, al día, a la semana, o si tienes una actividad física mucho mayor que la media.
Más o menos intensa. Ricardo, ¿y te puedo adelantar algo?
A ver.
Aquellos que hacen ejercicio físico un día a la semana y os hacéis una buena caminata buena, si luego os coméis un kebab, hay que decidir en qué fase vas a estar para podértelo comer, ¿sabes?
Vale. Ya me lo he dejado claro. El Cristian Didier és nutricionista, a més és investigador i t'atén a Disanta Nutrició. Busca-la a les xarxes socials, a Disanta Nutrició, o busca Cristian Didier, que el trobaràs a la seva plana web, et poses en contacte amb ells. Jo sempre dic el mateix, escolta, una visita a la vida amb un nutricionista l'hauríeu de fer. És així, eh? Li expliques com menges, què fas, igual et diu, escolta, ho fas perfecte, doncs ja està, ja no cal que tornis. O millorant quatre cosetes et trobaràs molt millor. Doncs escolta, les millores i ja està. No sé, una visita amb un nutricionista, que de veritat, que trauràs més coses positives que no negatives. Cristian Didier, cuídate, un abrazo.
Ricard, bon dia, gràcies.
I ja anem directes cap a les escapades de COPE. Ara, la una.